Al matí, amb Mireia Sanz. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
És el mític discurs de Martin Luther King, l'activista pels drets humans de les persones afroamericanes, explicant que ha tingut un somni d'un país on no hi hagi diferències entre les persones negres i les blanques. Sabadell l'homenatjarà aquest cap de setmana, coincidint amb el 50è aniversari del seu assassinat. Ho farà amb una placa que s'instal·larà al barri de Castellarnau, més concretament a la plaça Montessori, a tocar del carrer Luther King. De l'acte en participarà l'Institut de Drets Humans de Catalunya i avui podem conversar amb el seu president, David, bon dia. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Què li sembla que una ciutat com Sabadell vulgui recordar aquest dissabte la figura de Martin Luther King?
Em sembla una aposta molt decidida per al tema dels drets humans, per la implicació de la lluita constant per aconseguir fites en matèria de drets humans, una lluita que implica això, una resistència no violenta i una lluita continuada que va començar amb Martin Luther King fa molt de temps, però continua vigent avui en dia.
Per què va ser tan important la figura de Martin Luther King?
No, s'està destacant ara la importància d'ell d'una lluita contra la discriminació racial, però el que hem de plantejar-nos és que va ser una lluita més global, va lluitar contra la pobresa, contra el militarisme, i el que pretenia ell era canviar des de l'acció no violenta i una acció directa estructures de la societat que el que fan és crear desigualtat, no només cap a les persones negres, que és el que lluitava als Estats Units, però també era una lluita molt més global, cap a un sector de la societat que estava sent marginat, que estava sent contínuament, li negaven contínuament els seus drets humans. Per tant, ell va agafar aquest rol de liderar una lluita perquè els drets humans fossin per tota la societat.
Uh-huh. Luther King ha canviat la percepció o la manera de funcionar en la defensa dels drets humans?
Bueno, va ser molt criticat en el seu moment, criticat per uns perquè deien que era molt radical i per uns altres perquè deien que era molt tou, el que sí que era una lluita constant, i ell el que pretenia era això, de lluitar contra les causes estructurals, però des d'una desobediència que no impliqués violència. I per tant crec que va marcar un camí que ja es va inspirar molt en Gandhi i en tota aquesta lluita per la resistència no violenta, i el que va partir d'això, canviar, mobilitzar la gent i sobretot insistir que els canvis en matèria de drets humans es produeixen des de la societat civil. Recordem que aquest discurs de que jo tinc un somni va ser seguit per 200.000 persones que estaven presents i no eren només negres, sinó també blancs, que el que vam entendre que hi havia un sector de la població que havia estat discriminat i, per tant, la lluita contra la discriminació no només comporta que lluitin aquelles persones que són discriminades, sinó tota la societat. I, per tant, el que va fer veure és que el discurs de drets humans és un discurs de tota la societat, pateixin o no pateixin les violacions dels drets humans de forma directa.
Uh-huh. El fet de com va ser assassinat també va marcar un abans i un després per honorar aquest personatge o aquesta figura?
Sí, també el que hem fet, i és evident que ara s'està commemorant els 50 anys de l'assassinat de Martin Luther King, el que es fa molt és mitificar el missatge. El que crec que hauríem de fer més és recuperar el missatge. El missatge d'ell era un missatge que el que volia és la convivència, que facilitar el diàleg, facilitar la unió entre les persones, i sobretot tenir molt en compte de que des de postures no radicals violentes és on s'ha d'intentar buscar una convivència social. Per tant, i també veiem en aquell temps els Estats Units van matar a Malcolm X, van matar a Kennedy, el van matar amb ell, i també perquè no s'ha aclarit mai les circumstàncies de la seva mort. Sí que es va imputar una persona, però no queda clar si va ser aquesta persona directa, si hi havia gent darrere, estava molt criminalitzat per el FBI en el seu moment, per les idees que representava, i més enllà de la seva mort i les circumstàncies de la seva mort, el que hem de fer és recuperar el seu missatge, que és un missatge molt vigent 50 anys després.
De fet, una de les seves frases cèlebres es recordarà amb una placa commemorativa, aquesta placa que s'ubicarà al barri de Castellarnau, aquesta plaça Maria Montessori, a prop del carrer Luther King. La frase diu: la llibertat mai no és lliurada voluntàriament per l'opressor, ha de ser exigida pels oprimits. Clar, podríem dir que a dia d'avui és una frase que la podríem veure molt d'actualitat, no?, segons com.
Clar, però és una frase que en tots, a totes les circumstàncies d'opressió, el que és evident és això, que, i sobretot el que hem d'interpretar com què és la lluita dels drets humans. La lluita dels drets humans és una lluita constant, unes reivindicacions constants, una necessitat de transformar les necessitats en drets i sobretot plantejar-nos que no són privilegis que concedeix a l'Estat. I el que plantejava amb aquesta frase és això, lluitem quan veiem negats els nostres drets per aconseguir-los. Aconseguir-los front aquí, front aquell que ens els està negant. I per tant, el que hem de dir aquesta frase veient que el que planteja és veure que on resideixen els drets humans és en els valors socials i en la pròpia societat, i és la pròpia societat que ha de lluitar per aquests drets. No podem tirar la tovallola en la lluita en matèria de drets humans. I sobretot, també una visió més a llarg termini. Si nosaltres no els podem gaudir, com a mínim, que generacions que venen després els gaudeixin. I aquesta és la lluita dels drets humans. I ell ho planteja així, i possiblement jo no veuré realitats que estic lluitant en aquests moments en matèria de drets humans, però sí que val la pena lluitar perquè el que vingui després pugui gaudir d'aquests drets.
Uh-huh. I amb aquests 50 anys que han passat des de l'assassinat de Martin Luther King i, per tant, des dels seus anys doncs, de reivindicació, clar, si mirem cap als Estats Units, que posés el que fem quan pensem en personatges que provenen d'allà, però si ens ho mirem amb globalitat arreu del món, les seves proclames o el seu missatge, com bé deies, encara s'ha de seguir lluitant, no?, per aconseguir garantir aquests drets humans.
Sí, perquè la lluita de drets humans és una lluita del dia a dia. Evidentment, podem fer moltes crítiques en matèria de drets humans i el que ens hauríem de plantejar és fer una crítica constructiva. Fa falta fer moltes coses en drets humans, però si mirem 50 anys enrere, hi ha fites que s'han aconseguit. No tot el que voldríem, però sí hi ha coses que s'han aconseguit. Per tant, el que no hem de deixar mai de lluitar perquè no siguin només per les èlits o per uns quants, sinó siguin per tothom. Si mirem a casa nostra, el que veiem és en aquell moment la lluita que hi tenia per al tema de la discriminació racial als Estats Units, si la plantegem avui en dia tenim molt clar que és una lluita que avui en dia a casa nostra continua vigent i en temes d'immigració, és a dir, avui en dia hi ha gent a casa nostra que té net drets negats de forma sistemàtica als immigrants irregulars o inclús als immigrants regulars se'ls estan negant determinats drets. Per tant, el que veiem és que sempre hi haurà col·lectius que s'estan criminalitzant i se'ls estan negant drets i és el que alertava Martin Luther King en el seu moment.
Per tant, segueix aquesta vigència en aquesta lluita i reivindicació pels drets humans que s'ha de reivindicar a través de figures com Martin Luther King amb aquesta lluita no violenta.
Sí, i inclús també sí que fa falta líders, però també igual sense líders es pot continuar lluitant sobre això. I sobretot insistim en aquest paper de la lluita no violenta. No té sentit lluitar de forma violenta per aconseguir drets humans perquè estàs negant la pròpia essència dels drets humans. Per tant, és això, una lluita constant amb líders o sense líders, però sobretot fent pedagogia dels drets humans i entenent que són inherents a les persones i, per tant, les persones tenen dret a lluitar per aquests drets i tenint molt en compte una lluita global i una lluita que el que faci és voler combatre situacions de discriminació i, sobretot, una lluita no assistencialista. El que ens plantegem en matèria de drets humans no és donar drets. No, això, aquest missatge de que l'Estat dona drets, no, els drets són inherents a les persones i el que hem de fer és, des d'un enfocament de fortaleses de les persones, que tinguin capacitat per aconseguir aquestes fites.
Uh-huh. Per tant, la idea no és l'Estat ens ha de donar uns drets, sinó els drets són nostres i el que hem de fer és que l'Estat ens els garanteixi i no ens els prengui.
Evidentment. I per això, perquè hi ha molts mites o falsos mites al voltant dels drets humans. És a dir, hem de lluitar perquè l'Estat ens digui no, els drets són inherents a nosaltres i són la base social, són els drets humans. El que ha de fer l'Estat és garantir-los com, primer, no vulnerar-los de forma activa i després fer accions positives. El que no pot fer és quedar-se de braços creuats en determinades situacions. La situació de discriminació que hi ha avui a la nostra societat és perquè l'Estat no fa res, o la situació d'una una esquerda salarial entre homes i dones, perquè l'Estat no fa res per corregir això. Per tant, hem de començar, jo crec que 50 anys després, el que ens hem de començar a donar compte és que l'Estat viola drets per no fer res, per quedar-se de braços creuats davant de situacions de discriminació i de desigualtat. I aquesta és la lluita que en el seu moment liderava Martin Luther King.
Uh-huh. En aquesta línia, i ara que parlaves i aportaves lo de la bretxa salarial, parlàvem un dia aquí a la tertúlia, aquí a Ràdio Sabadell al matí, al voltant d'aquest informe que sortia per part dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, apuntant que feien falta 70 anys per acabar amb la bretxa salarial. I recordo que els tertulians apuntaven, clar, si no es fa res, sí que faran falta 70 anys. Si hi ha polítiques actives per lluitar contra aquesta desigualtat, es podrà treballar. I entenc que això seria un exemple de moltes altres desigualtats que es podien treballar a través doncs, d'aquest format, no?
evidentment, mira, acaba de sortir les observacions finals del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals respecte a Espanya, i posa el punt sobre això, de dir, Espanya no té polítiques actives, ni unes polítiques públiques que vulguin corregir aquesta bretxa salarial. També comença dient, esteu dient que s'ha superat el període de crisi, però continueu aplicant polítiques d'austeritat que aquí acaben afectant els més vulnerables de la societat. Per tant, per corregir situacions de desigualtat social i de vulnerabilitat, s'han de fer polítiques actives. Cost, que té un cost, evidentment que té un cost, i això ho deia molt Martin Luther King, els drets humans tenen un cost, és a dir, no podem dir que no és costós per l'Estat, però l'Estat no es pot lucrar en matèria de drets humans. Els pressupostos públics són per això, per invertir-los en corregir situacions de desigualtat i en garantir drets humans. I és aquesta la finalitat de la lluita en matèria de drets humans.
Uh-huh. A la línia d'una mica de l'activitat d'aquest cap de setmana, com dèiem, d'aquest homenatge a Martin Luther King, hem vist que al llarg de la setmana que ve, en concret a partir del dia 9, diferents defensors dels drets humans visitaran les ciutats defensores dels drets humans de Catalunya, entre les quals hi figura la ciutat de Sabadell. És una iniciativa, per tant, de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Per què es fan aquestes visites i quin és el seu objectiu?
Una mica sensibilitzar, és a dir, de conèixer què és el que està passant a casa nostra, però també què està passant fora. I què està passant fora, i també impregnar-nos de les lluites de defensors de drets humans de fora, per veure com podem nosaltres també aquí ajudar-los amb ells, però com podem aprendre de les seves experiències. Per tant, el que veiem és que estem en un món global, que els drets humans sí que són d'àmbit local, són d'àmbit autonòmic, són d'àmbit nacional, però també són d'àmbit internacional. I el que hem de deixar de donar lliçons de cara a fora, que moltes vegades en matèria de drets humans Occident ha fet això, de pensar que som el malic del món, no, portar aquí a gent de fora perquè ens expliquin les seves lluites, conèixer la situació de les violacions dels drets humans en els seus països i aprendre les seves experiències, perquè ens poden servir molt per fer aquí una resistència no violenta i per reivindicar drets.
Per tant, és conèixer d'aquestes persones que ens visiten i no que les visites serveixin per fer una diagnosi de l'estat dels drets humans a casa nostra.
Són les dues coses, les dues coses. Conèixer les seves lluites i també veure com si les seves lluites ens poden ajudar a nosaltres i també plantejar-nos què podem ajudar nosaltres amb ells amb les seves lluites. I també és una mica, en matèria de drets humans, és això de igual en els seus estats som víctimes invisibles, perquè l'estat els vol invisibilitzar com a víctimes de violació, i aquí el que transformar-los en víctimes visibles que tinguin un focus d'atenció i que els seus estats sàpiguen que aquí estan explicant què és el que està passant allí, i també fer una mica de suport amb les seves reivindicacions en matèria de drets humans.
Mm-hmm. Perquè, clar, entenc que la invisibilització de determinades situacions també és incórrer en els drets humans d'aquestes persones, no?
A l'estat que vulnera mai reconeixerà que vulnera drets humans, i el que voldrà és perseguir els defensors. Per tant, aquí el que hem de fer és defensar els defensors dels drets humans, defensors i defensores de drets humans, donar-los un suport i, sobretot, mirar de cara en fora i tenir la capacitat de, des d'aquí també, denunciar el que està passant en els seus territoris. Però, sobretot, també la idea aquesta de aprendrem de les seves experiències, perquè hi ha experiències molt innovadores en lluites en matèria de drets humans que ens poden ajudar a nosaltres.
Uh-huh. Abans d'acabar l'entrevista, sí que m'agradaria preguntar-li per si, des del seu punt de vista, tenint en compte, doncs, com a Institut dels Drets Humans de Catalunya i, per tant, coneixedor dels drets humans, si creu que la situació política catalana té alguna cosa a veure amb una vulneració dels drets humans. Ho dic perquè se'n parla molt, s'analitza des de molts punts de vista, però sí que, tenint en compte que avui dediquem aquesta estona, m'agradaria, si ens pogués fer una valoració, o si més no, com ho veuen des de l'Institut. Ja no li demano a nivell personal.
No, t'ho dic a nivell personal, més que comencis, a nivell personal entenc que si hi ha situacions que s'estan produint vulneracions de drets humans, per exemple, els drets de caràcter polític o de participació política s'estan vulnerant de forma flagrant, és a dir, dissoldre un Parlament, suspendre un govern per qui no té autorització per fer-ho, és un dret reconegut a la Constitució espanyola, al Conveni Europeu de Drets Humans, al protocol addicional número 1, que és un dret que s'ha vulnerat. També s'estan vulnerant en quant al procediment que s'està seguint, s'està vulnerant en quant al tema de l'empresonament per motivacions de caràcter polític. Per tant, hi ha diverses vulneracions de drets humans que s'estan produint més enllà del procés, més enllà de siguis independentista o no siguis independentista. El que veiem és que aquí s'estan vulnerant drets. I és més, Catalunya Catalunya en aquests moments està sent un banc de proves per vulneració de drets que no només afecten a la societat catalana, sinó que afectaran, acabaran afectant a tota la societat de l'Estat espanyol, i això és el que hem d'insistir, de dir, aquí hi ha una regressió en matèria de drets humans a l'Estat espanyol que és molt preocupant, que no sabem com s'aturarà i que val la pena que lluitem per evitar aquesta regressió. I no només des de Catalunya, sinó des de tot l'Estat espanyol.
Clar, també es parlava, per exemple, del cas dels rapers, no? La llibertat d'expressió també és un dels drets humans?
Clar, llibertat d'expressió, però ja va començar amb el tema de la llei Mordassa. La llei Mordassa és una llei que es fa a mida per aquelles persones que van sortir al carrer a protestar contra les retallades en drets econòmics, socials i culturals, i aquestes retallades el que van fer és marginalitzar un sector de la població. La gent va sortir a protestar, que és el que va fer. Es fa una llei a mida per criminalitzar aquelles persones que estan reivindicant drets. Comencem amb la llei Mordassa, i l'aplicació de la llei Mordassa, que ja la vam denunciar en el seu moment, ha conduït fins aquí. No es pot aplicar el Codi Penal com s'està aplicant. El Codi Penal ha de ser l'última ràtio, i avui en dia ens estem trobant que s'està aplicant un Codi Penal que és un Codi Penal de l'enemic. Es va contra les accions, contra les idees, i això és una vulneració dels drets humans.
David, bon dia. President de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí al programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.